Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, s'escolta aquesta música i vol dir que comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem una entrevista amb una guionista, amb una autora, amb una dramaturga, que és l'autora d'una obra que es farà al Teatre Auditori aquest divendres, demà. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, la dona i el teatre. Benvinguts, germans en les arts escèniques. Avui entrevistaré a Marta Butxaca, una dramaturga i guionista amb una considerable i llarga carrera professional. Això m'ha fet pensar i adonar-me del creixement molt important del nombre de dones que en els darrers 30 anys han aparegut com a autores en el panorama professional del teatre a Catalunya. Considerant que a l'època de Shakespeare, per dir alguna cosa, les dones no podien ni actuar en un escenari i els papers femenins els feien homes, o que en altres llocs, a Itàlia del Renaixement o a l'Espanya del Segle d'Or, per exemple, una dona que feia teatre era considerada com persona de mala reputació, és a dir, directament prostituta, el canvi substancial del segle XX i sobretot del segle XXI auguria un futur que ens hauria de fer contents a tots. Espero. L'experiència del divendres passat al Teatre Auditori amb l'obra La Trena és significativa i confirma tot això que estic dient. Una novel·la de Letizia Colamboni, actriu, escriptora i directora de cinema nascuda a Bordeus, que permet a 5 dones, Clara Segura, Marta Marco, Cristina Genevat, Carlota Usina i Bet Urfila, actrius que es transformen en traductores, adaptadores, directores, sense deixar de ser actrius, i en el cas de Bet Urfila, gerenciar una companyia com la Perla 29, creant un espectacle que tracta de dones i que és acceptat, premiat, aplaudit per tota mena de públic. El Festival de Temporada Alta de Girona Sal ha donat entrada des de fa més de 12 anys a moltes dones autores que en el torneig de dramatúrgia catalana demostren, guanyant en diverses ocasions i participant cada cop més, una mica a la mida d'aquesta incorporació en el món teatral com a autores i cada cop més com a directores, com a tècniques en so, com a tècniques en il·luminació, és a dir, compartint en igualtat de condicions professionals el món fins ara poc més controlat que per homes. Està clar que encara hi ha dificultats per la necessària justa paritat, però també és evident que aquesta és una marxa imparable, que, per exemple, té la seva altra cara amb els esdeveniments que fa 2 anys a l'Institut del Teatre de Barcelona, amb les denúncies a professors per abusos de poder, agressions físiques i psicològiques, així com sexuals. Una història que ara sembla es vol esborrar, però que ha fet capgirar segons quines pràctiques habituals que convertien gairebé sempre només a dones en víctimes. Parlem de teatre, però amb tota seguretat podríem afegir la dansa, la música, el circ, qualsevol manifestació d'arts escèniques, on era impensable només fa 40 anys un grup de música format exclusivament per dones, o directores d'orquestra, o coreògrafes de forma habitual, perquè sí, n'hi ha hagut, però sempre es considerava com una excepció. Així doncs, també en les arts escèniques la dona comença a ser finalment igual a l'home, però no cal enganyar-se. Encara falta molt. Encara és imprescindible que els homes que fins ara manaven en aquest món s'adonin del seu necessari canvi d'actitud. És una feina feixuga, que demana implicació. Per això, com sempre, demano que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Sa vie et ses amours, dire qu'il faudra laisser tout ça, pour Dieu seul sait qu'elle au-delà, dire qu'il faudra mourir un jour, dire qu'il faudra mourir un jour, c'est dur à penser, il faut bien le dire, dire qu'il faudra rester tout seul, dans la tristesse d'un linceul. Sans une fille pour la nuit, sans une goutte de whisky. Dire qu'il faudra mourir un jour, dire qu'il faudra mourir un jour, c'est dur à penser, il faut bien le dire. Dire qu'il faudra bon gré mal gré, finir dans d'éternels regrets. Alléluia. Moi qui voudrais plus d'une vie, passer toutes mes envies. Dire qu'il faudra mourir un jour, dire qu'il faudra mourir un jour, c'est dur à penser, il faut bien le dire. Dire qu'il faudra mourir d'ennui, en enfer ou en paradis.
Amen.
Passer toute une éternité, sans jamais pouvoir s'évader. Dire qu'il faudra mourir un jour, dire qu'il faudra mourir un jour, c'est dur à penser, il faut bien le dire. Dire qu'il faudra mourir encore, moi qui suis souvent déjà mort. Oui, mort d'amour et de plaisir, de quoi pourrais-je mieux mourir? Dire qu'il faudra mourir un jour, dire qu'il faudra mourir un jour, c'est dur à penser. Mon amour.
Doncs sí, en Jacques Moustaquin estava dient que dir que faudra mourir un jour. Ah, que caldrà morir, que ens morirem. I la veritat és que, preguntant-se sempre, quant temps en queda? Quant temps en queda? I per això, per parlar-ne, per parlar d'aquesta obra, quant temps en queda, que es farà demà divendres a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori de Sant Cugat, tenim amb nosaltres, bueno, no està aquí l'estudi, doncs com si ho estigués, a Marta Butxaca, que és la seva autora. Marta, bon dia.
Ah, bon dia, Eduard, com anem?
Molt bé, molt content de poder escoltar-te. La veritat és que volia preguntar... Perdona, perdona, digues, digues.
Molt contenta de que em convideu.
Perfecte, jo crec que, a veure, hi ha una cosa que està molt clara, penso jo. Els actors, les actrius, els tècnics, els que estan darrere, doncs fan que una obra funcioni i fan que una obra doncs, tingui o no tingui èxit. Però abans ha d'haver existit l'obra, i l'obra qui la fa? La dramaturga, l'autora, la guionista, en aquest cas Marta Butxaca. Escolta, Marta, què és Quant temps en queda?
Doncs és una comèdia, la veritat és que ara ja puc dir que és molt divertida, perquè ja vam fer una temporada al Goya i als Polos i la gent s'ho passa molt bé. És una obra de teatre que té com a punt de partida una parella protagonista, que són la Marta Ballard i el Lluís Villanueva, i el tema és que el protagonista, el Lluís, li queden un mes de vida, no? Llavors, a partir d'aquí, ha de fer una sèrie de bogeries, perquè vol fer moltes coses abans de morir. Entre les coses que vol fer és assegurar-se que la seva dona sigui feliç quan ell salti, no? I a partir d'aquí ja és una comèdia molt boja, però alhora també que toca la fibra, És a dir, jo estic molt contenta perquè m'ha aconseguit fer una obra que la gent s'entretingui molt, rigui molt, però que també surt amb un missatge i sobretot surt amb ganes de viure, no? que és una cosa molt important.
Perquè diem que no és un drama, és una comèdia, però a la vegada té uns elements que són realment dramàtics.
Sí, però jo crec que de la mort ens en podem riure, i de fet l'obra està pensada per això, no? Per dir... Per estimar la vida, no? Per una mica el missatge de l'obra es diu cada dia no com si fos l'últim, no cada vegada diem com si fos l'últim dia, sinó com si fos l'únic, no? És, diguéssim que parlant de la mort podem, el que fem és parlar del present, no? Parlar de com encarem el present, no? Com encares el teu dia a dia, no? T'agrada la vida que fas? Si és una mica, no esperis que et diguin que t'estàs morint per plantejar-te canvis a la teva vida, no? Seria una mica això.
Però com es produeix que aquest personatge, en aquest cas que fa el Lluís Villanueva, sàpiga que efectivament hi queda només un mes de vida?
Bueno, perquè jo m'invento una cosa que és una mica, diguéssim, futurista, ciència-ficció, que és que la dona és metgessa i ha descobert com amb un anàlisi de sang pot saber si la persona es morirà en els propers 5 anys. I llavors representa que quan comença la comèdia ja fa anys que li va fer l'anàlisi i sap que li queda un mes de vida, no? Llavors també me'n puc enriure més de la mort, perquè diguéssim que porten 4 anys i 9 mesos païnt la notícia, no?
Perquè vosaltres, en aquest cas, com tu, en aquest cas fas la direcció, bé, és l'autora de l'obra, evidentment, i fas la direcció. Creus que lliga aquesta possibilitat de fer els dos papers, diguéssim?
Clar, en el cas és imprescindible. És a dir, jo com a autora acabo el text sempre a l'escenari. És a dir, el text que vam començar a assajar ha canviat molt. O sigui, jo l'evoluciono molt, escolto molt els actors, i aleshores per mi és molt fàcil dirigir una obra meva, perquè qui millor que un autor sap el que necessita l'obra, no? I com han de dir les rèpliques dels personatges, com són els personatges, què els hi passa, per què els hi passa. Clar, i en aquest sentit els actors crec que agraeixen molt un director o una directora que hagi escrit la comèdia, perquè ho sap tot. I aleshores també té la llibertat de crear amb els actors, que de vegades si només ets director o només ets autor, jo crec que et falta una part, no? De fet, jo sempre procuro dirigir la primera vegada que es fa l'obra, sempre he de dirigir-la jo. Després, si és per fora o així, ja la dirigeixen altres. Però ja el text ha evolucionat i per mi és bàsic. Per mi és bàsic provar jo per primera vegada el text d'escena amb els actors.
Aquesta obra la vau estrenar a Barcelona?
Sí, el grec de l'any passat.
El grec de l'any passat. Sí, I ara està girant per tot Catalunya?
Està fent gira per tot Catalunya, llavors ara el 8 de febrer tornem al Teatre Güell a Barcelona 5 setmanes i ens en tornem a la gira. Bastants bolos després.
I la resposta que tens del públic quina és?
Meravellosa, a més amb bolos passa una cosa com ara Sant Cugat, que a més em sembla que està molt ple. Clar, són teatres molt grans i clar, veus la comèdia, l'altre dia estàvem a Terrassa i hi havia 700 persones, no? És molt, molt... Molt agraït fer una comèdia amb tanta gent, perquè clar, els riures es multipliquen doncs, per 700, no?
I a més tens...
I ara Sant Cugat també serà molt emocionant, perquè el teatre és molt gran i està molt ple.
Sí, 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 sí. És veritat que està molt ple i pensa que si està ple del tot són 900 localitats, vull dir que és...
Imagina't, clar,
és una passada, sí, sí. Aquí sí que s'ha de projectar, allò ni un projectar la veu.
Sí, home, i tant.
Bueno, Marta, jo volia comentar amb tu també, diferents, perquè tu ets llicenciada en Humanitats per la UAPDA, però et vas formar en un centre de teatral de Louvain-la-Neuve a Bèlgica, a part de l'Institut del Teatre i de l'Obrador de la Sala Beckett.
Sí, jo, bueno, quan era molt joveneta, vam anar a Bèlgica un any a estudiar teatre, llavors també ho combinava amb Humanitats i amb la Sala Beckett. Diguéssim que quan dels 18 als 25 vaig estar formant-me molt i als 25 ja vaig decidir entrar a l'Institut del Teatre a fer direcció dramàtica.
Bueno, perquè la Sala Beckett, en aquest sentit, bueno, que el Sánchez Sinisterra ja quan la va crear Gràcia, i ara és una sala que sempre ha sigut algo més que una sala estrictament d'espectacle, ha sigut sempre una escola.
I tant, ara un dia no, imagina't amb l'Obrador, el que ha crescut, no? És quasi tant escola com sala d'exhibició, no? És molt impressionant, la veritat.
Bueno, tu comences, com dius, molt jove, amb 26 anys, amb aquest olor sota la pell.
Sí.
I després, jo diria que pràcticament tens una obra cada any.
Sí, no ho sé, no ho he comptat, però déu-n'hi-do. Sí, soc una persona bastant, o sigui, prolífica, diguéssim, que necessito molt escriure. I aleshores he escrit molt, i per sort vaig començar en una època en què hi havia diners, i vam poder superar la crisi, i la veritat és que tant que no hem sortit, vull dir que me n'he sortit molt bé i que puc, tinc la llibertat i la possibilitat d'estrenar, quan tinc un text d'estrenar-lo, no? I a més ara jo d'aquesta obra no només soc directora i autora, també en soc la productora. Jo fa uns anys vaig decidir posar-me a produir jo mateixa les meves obres, i en aquest sentit, doncs també tinc més llibertat, no? I tinc la possibilitat d'estrenar les obres amb més agilitat, no? Perquè les produeixo jo mateixa.
Bueno, tu no sé si ho has comptat, però jo sí.
Ah, sí, jo no ho he comptat.
Jo he comptat, i menys dues que són de teatre familiar, la versió de l'Alícia al País de les Meravelles, o A nit dels malsons, que era una cantata, no? Que era una cantània.
Sí,
una cantània.
Sí, la cantània de l'Auditori.
Jo en veig 14.
14, doncs imagina't. Sí, sí, des del 2007, que és la primera. Imagina't, déu-n'hi-do, sí, sí. I a més ara estic fent molt cinema, vull dir que ara també vaig acumulant pel·lícules, vaig escriure una novel·la. Però diguéssim que la meva vida no s'entén sense l'escriptura. Per mi és el pilar, ja. L'escriptura del teatre, sobretot, però ara també de cinema. I llavors ho complemento dirigint, no? Que és la manera d'arribar directament al públic, que és per el que fem teatre.
Bueno, que tu planteges el teatre des d'una forma absolutament global, o sigui, enfocant la creació per una banda, la creació estricta del que és l'escriptura, i a la vegada, sí, com deies, doncs la direcció si convé, i després, si em dius ara la producció, vol dir que has agafat tot el conjunt del que es pot suposar
tot
per fer
conjunt,
teatre.
Sí. Sí, perquè també quan hi arriba un moment que veus que la necessitat és no dependre de que els altres et posin diners, sinó començar tu a produir les teves obres. Eh? Jo no tinc intenció de ser una productora que produeixi més enllà de les obres, n'hem produït alguna, però la idea és que és una productora que està al servei de les meves creacions, diguéssim, és perquè jo pugui estrenar amb facilitat, no? I em dona una llibertat que la veritat és que m'interessa molt.
Tu tens una experiència també amb el guió per televisió.
Sí, tant, home.
I aleshores...
Jo em puc dedicar a això perquè vaig estar 10 anys treballant a la tele. Jo. És molt important pels autors poder tenir, perquè clar, a nivell econòmic és molt difícil viure només del teatre. Llavors és molt important tenir una altra feina que et doni la possibilitat de fer teatre, no? I en el meu cas va ser la tele molts anys i ara, a dia d'avui, és el cinema.
Però no hi ha dubte de que hi ha, suposo, això tu ho saps millor que jo, que hi ha una diferència substancial entre el guió per televisió que l'obra teatral.
Sí, home, i tant, clar. Clar, és un altre llenguatge, però sí que és veritat que en aquests 10 anys que vaig estar a la tele, clar, aprens molt d'escriure cada dia, no? Que és una cosa que perds la por al full en blanc, i és molt important això, després quan una cosa és escriure una comèdia, no? Una obra.
Perquè jo veig que últimament, almenys, doncs hi ha una sèrie d'obres, de sèries de televisió, en el que l'equip fonamental està format per dones.
Sí, home, ara per sort es comença a potenciar, no?, que la dona formi part de... Encara ens costa, en sèries encara ens costa molt de, com a autores, de ser showrunners, de portar els nostres propis projectes, encara hi ha molta feina a fer, però sí que és veritat que ara des de les subvencions, des de l'Estat, des del diner públic, s'està potenciant molt que la dona tingui un paper important, no?
El que és curiós amb aquest aspecte és que hi ha hagut grans guionistes femenines, dones, i que en canvi no han quedat, no, o sigui, se citen poc o es veuen poc, no? Jo recordo un cas concret que és la Dave Barkett, una guionista nord-americana que li feia sobretot amb el Howard Hawks, I pel·lícules com Río Rojo, o Río Bravo o Hattery, doncs les feia ella, en canvi, pràcticament no... No sortia.
En aquella època, imagina't, clar, no, ara per sort això és diferent, eh? Però sí que és veritat que jo crec que, bueno, que la que... Dones tenim... Jo crec que ara ja, per fi, ens estem intentant posar al mateix nivell que hem estat els homes sempre, no? Que ha sigut a primera línia. Jo crec que ara, ho estem aconseguint, no? I si et fixes, les pel·lícules d'aquest any hi ha moltíssimes de dones que són una meravella. És a dir, que a poc a poc les coses van canviant. Fins ara era un món molt masculí, no? I han dit, i ara encara en el món de les sèries és difícil trobar dones que liderin els seus projectes, però n'hi ha cada vegada més, per això.
Ma, tu tens una altra característica, Marta, i és que, cosa que és poc habitual, penso jo, i és que t'han publicat pràcticament totes les obres, les tens publicades.
Sí. Sí, perquè les primeres tenien premis, llavors amb el primer premi anava la publicació. Sí, sí, i ara de fet d'aquí poc treure una antologia en castellà. Ara m'han demanat que una antologia de les meves obres, com la que tinc al Teatre Nacional de Catalunya, però en castellà, que també em fa molta il·lusió, perquè jo sé que he aconseguit també una cosa que no és fàcil, que és també ser considerada com a autora en castellà, no? Diguéssim, perquè s'han traduït les obres, s'han fet a Madrid... I en aquest sentit, per mi és molt important tenir-la publicada, perquè el teatre és molt efímer, no? Llavors, és l'únic que perdonarà, no?, aquests textos.
Perquè tu has estrenat, jo veig que has estrenat obres abans a Madrid que aquí. No?
Per exemple, abans a Madrid,
Les nenes no haurien de jugar a futbol, em sembla que la vas estrenar primer a Madrid.
No, la vaig estrenar primer a Barcelona. No, encara no ha passat, o sigui, que s'estreni abans a Madrid que aquí. Encara no ha passat perquè jo procuro que no passi. És a dir, per exemple, en quant temps em queda... ha passat una cosa que s'ha rodat la pel·lícula abans d'estrenar l'obra, que això va ser una bogeria. Però vull dir que ja m'havien comprat els drets de la pel·li abans d'estrenar-se l'obra. Però jo prioritzo molt Catalunya en aquest sentit. Prioritzo molt que les noves obres es vegin primer a Barcelona que a Madrid. O sigui, per mi és important i per mi és un pas lògic, estrenar amb la llengua que escric l'obra i després estrenar a Madrid.
I
va d'una altra manera, no? També em poden fer un encàrrec des de Madrid i ja està, no? Però a priori per mi és el recorregut lògic de les meves peces.
I en alguna ocasió, Marta, s'ha produït el fet de comentar la possibilitat de fer la teva obra a Madrid en català, per exemple, sobretitulada?
No. En el meu cas, no. Això es fa més, sobretot, amb companyies que fan l'obra aquí, de la gent que l'està fent aquí. Jo normalment el que faig és vendre el text. És a dir, jo no vaig amb la producció d'aquí a Madrid. No, jo faig... Doncs jo Rita la vaig fer aquí, i a Madrid la va fer el Carlos Hipólito amb una altra producció. Uh-huh. Normalment no. No, no. Però ara jo sé que el CDN em sembla que... No sé si els de la Calòrica han fet alguna funció en català amb subtítols... Jo sé que Alfredo Sánchez, que és el director del CDN, ara això està més obert per fer-ho.
Bueno, esperem que sigui així, perquè en definitiva estaria bé, considerant que la Constitució diu que el català també és una llengua d'Espanya.
No,
d'Espanya.
No, i tant. Escolta'm... I tant, i a més, si veuen produccions d'aquí, veure-ho en llengua original és molt interessant també per la gent de Madrid.
I l'experiència de Litus, que vam convertir l'obra en cinema... Suposo que ha sigut molt bona, no? Perquè ha tingut una resposta del públic també molt, molt, molt important.
Sí, ha sigut un abans i un després de la meva carrera, Litus. O sigui, Litus va passar una vida, la vaig estrenar el 2012 i va venir a veure el Dani de la Orden, que és un director de cinema, i va agradar molt, i en un moment que tenia la possibilitat de fer una pel·lícula més petita, em va demanar de fer Litus. I la veritat és que a mi em va enganxar en un moment... meravellós, que era vull dir que jo acabava de deixar, o estava a punt de deixar la Riera, estava a punt d'acabar-se la Riera, i això em va permetre un aparador molt gran al cinema d'Espanya, i de fet a partir d'aquí jo tinc molta feina al cinema en castellà, no? I em va obrir moltes portes, i la veritat és que és una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que és difícil que una pel·lícula tot i que el guió sigui teu, d'una obra que és tan important per mi, que és tan personal, doncs que el resultat t'agradi, no? I n'estic molt contenta, la veritat.
Però hi vas fer el guió, sí. Hi vas fer el guió tu mateix o vas adaptar tu mateix el guió?
Sí.
A més, amb un equip que em sembla fantàstic, perquè a part de Daniel Orton com a director, el Quim Gutiérrez, la Belén Cuesta, l'Àlex García, l'Adriana Lastra, Marta Nieto... Vull dir que, escolta'm...
Bueno, va passar una d'aquestes coses que costa de passar, no? Que tothom podia, tothom la volia fer i ho vam aconseguir, no? Llavors això es veu amb el resultat, clar, és un producte, diguéssim, és una pel·lícula que, de la qual jo estic molt, molt, molt orgullosa.
Tens molts premis, també, Marta.
Sí, no? També, sobretot al principi, no? No, sí, no em puc queixar, no em puc queixar.
No, però penso que és important perquè hi ha una consideració a la qualitat del que fas, i això també és molt important i t'obre possibilitats que
és molt important a l'inici de la carrera. Jo tinc la sort que jo vaig començar el 2007, que sempre he dit que és una època que hi havia molts diners, hi havia molts premis, hi havia... O sigui, que tu guanyaves un premi i passaven coses, no? Tenies la visibilitat. Ara jo crec que és molt més complicat. Però en aquell moment, a part de que els premis en aquell moment, bueno, i ara també, però impliquen una educació econòmica. Quan tu tens 23 anys, et poden canviar una mica la vida, perquè jo recordo que algun d'aquests premis va arribar quan jo no tenia feina i estava a punt de fer una feina de qualsevol cosa. I, clar, que de cop et caig un premi de 6.000 euros, doncs en 23 anys et canvia molt la vida, no? Et possibilita dedicar-te al que tu vols fer. I això és molt important, sobretot per com comences. Ara, que jo ja tinc una vida més estable, diguéssim, ja tinc una carrera més consolidada, fa poc vaig guanyar un premi al millor guió al Festival de Maria per Solo una vez, per la pel·lícula, no? I això també fa molta il·lusió, perquè llavors el reconeixement ja, la feina feta, la feina estrenada, és una manera de que et dona ales també per continuar, no? Però últimament... Cada vegada hi ha moments més complicats.
Però últimament també, bueno, últimament, el 2019 vas guanyar el Frederic Roda.
Sí, que també,
amb Rita,
també.
Amb Rita,
Rita. Amb Rita, i va ser molt important, sí.
A mi em va fer... Jo segueixo molt el Frederic Roda, jo el vaig conèixer personalment.
Ah, clar.
Perquè tinc una...
No, i el premi que està molt bé, i a més ha aconseguit tenir un prestigi, també, no?
Sí, home, i tant. Home, jo aquí he que la Lluïsa Conuller va tindre el David Plana, el Josep Maria Miró. Josep Maria Miró, com a anècdota, et diré que va començar a treballar amb aquesta ràdio.
Ah, sí? Sí. Però jo vaig coincidir amb ella com ràdio fa molts anys. Sí. Treballava amb els dos a la ràdio, també.
En Josep Maria, quan estava estudiant a UAP, estava treballant, bueno, treballant, estava fent unes pràctiques aquí, a la ràdio, i d'allà, d'aquell moment, guardem una molt bona amistat. Molt bona amistat.
Que bo, que bé. Que bé, bueno, el Xosé és un dels autors més bons que tenim al país, amb diferència.
Sí.
M'agrada molt.
Tu creus que el Teatre Nacional, ara diré una pregunta d'aquelles que millor... Tu creus que el Teatre Nacional de Catalunya és el Teatre Nacional de Catalunya?
El Teatre Nacional de Catalunya és el Teatre Nacional de Catalunya? Bueno, ho intento, no és fàcil, no és fàcil. El Teatre Nacional de Catalunya té uns estatuts i té una sèrie de directius que es compleix des de la direcció, però és molt difícil gestionar el Teatre Nacional de Catalunya. És a dir, és molt complicat perquè és un teatre que també l'has d'omplir, que jo crec que també mai tindràs a tothom content, no? Però evidentment és el Teatre Nacional de Catalunya i està a Barcelona. Llavors això ja és complicat de per se, no?
Però gira sí. Poc, Marta.
Bueno, per això, perquè no gira, perquè té un conveni, perquè els tècnics tenen un conveni que és impossible que gires en metres tan grans. És a dir, hi ha una sèrie d'encursetament del sistema que impedeix que el Teatre Nacional pugui girar, que és, evidentment, el que hauria de fer, no? I que, vull dir, que jo crec que la gira s'hauria de replantejar tot perquè pugui girar. Crec que és... Bueno, és el que passa una mica amb l'administració pública, no? De vegades que tot és molt més complex, no?
Perquè com a Teatre Nacional no creus que hauria de fer una acció per donar suport precisament a autors i autores noves de catalans i catalanes? No et sembla?
Jo mai tant. Jo crec que hem perdut molt en aquest sentit. Jo crec que, vull dir, jo estic aquí perquè jo vaig tenir el T6 en el seu moment, que era una beta que et possibilitava estrenar, equivocar-te i en un teatre important com el Teatre Nacional, no? Ara tot això no hi és, i es nota, jo, els autors joves, doncs és molt més difícil el moment que viuen. I des del Teatre Nacional crec que s'hauria de recolzar molt més l'autoria catalana contemporània, molt més. Però ja et dic, és molt complex, un cop estàs allà, suposo, dirigint la institució, és a dir, no és una crítica, és la meva voluntat, m'agradaria que pogués girar les obres, m'agradaria que pogués recolzar més l'autoria catalana contemporània, però bé, això és feina de molta gent, saps? I també de l'administració, de que hi hagi una voluntat, de que la cultura importi. Jo crec que als polítics els importa molt poc la cultura, llavors és molt complicat.
Què dius ara? No, això no és veritat.
No, els importa moltíssim. Vull dir que així és
però
molt complicat
treballar.
Escolta'm
una cosa, els polítics la paraula cultura sempre la tenen als llavis,
Sí, però ja sabem tots, no? Per allà aquesta plataforma que demana el 2%, que representa que ho anirem aconseguint a poc a poc, però costa molt que s'entengui.
Ja.
Costa molt.
Bé, escolta una cosa, Bec també, abans ho comentaves també, que vas publicar fa molt poc una novel·la, Sis mesos d'hivern.
Sí, que és una experiència que és molt divertida, la veritat. M'ho has passat molt bé escrivint-la, ha sigut molt divertit conèixer el món editorial des de dins, perquè soc molt lectora, evidentment, però no havia escrit mai una novel·la. I ha sigut molt enriquidor i també veus que arribes a la gent, no? Que arribes a molta gent, també és molt curiós, m'ha agradat molt, la veritat. M'agradaria molt escriure en un altre, però no tinc temps entre una cosa i l'altra, tinc tant de feina d'altres coses que m'haurà de passar com en aquell moment, que vaig sentir una gran necessitat d'escriure i vaig escriure. No? Necessito una altra embranzida d'aquesta mena.
I en aquest moment tens alguna cosa, suposo que sí, és una pregunta una mica absurda, suposo que sí que estàs treballant per una altra hora o per una altra...
Sí, treballant en cinema ara.
En cinema.
Ara tinc dos projectes de cinema i una sèrie i ja em tenen molt ocupada, la veritat. Perquè a mi també el que em passa és que treballar... O sigui, tu no pots estar 8 hores escrivint, almenys jo, saps? Llavors, diguéssim que has d'invertir molts dies en els projectes, no? Però sí, tinc dos pel·lícules en diferents estats, està a punt d'estrenar-se una pel·lícula a Netflix, que és un original meu, que es diu Fenòmenes, estrenarà la versió cinematogràfica de Quant temps em queda, que es diu Cuánto me queda, i a part ara estic cuinant dues pel·lícules i estic a punt de començar una sèrie, o sigui que molt, molt enfeinada, la veritat, molt contenta.
I qui la dirigeix? Quant temps em queda en cinema?
És una noia que no havia fet mai res, és una noia que es diu Carolina Bassencourt o alguna cosa així,
sí?
Que no mai li sigui el cognom, i no havia fet mai res, ja és la seva primera pel·lícula.
Que és potser de l'Escola de Cinema de Barcelona?
No, és andalusa ella,
ja.
És d'Andalusia. Sí, som aquestes, bueno, el productor li va agarrar el temps, va comprar i va proposar que ja dirigir, ja he fet el guió, però ja et dic, va ser molt... No és un text potser tan treballat com altres en el sentit de que es va estrenar abans la pel·lícula que la... Sí, es va fer abans la pel·lícula que l'obra, no quasi.
I tu, amb teatre, tens alguna cosa en marxa que estiguis preparant?
Ara, de moment, no. Tinc quant temps em queda i de moment encara no estic escrivint res. Vull treure la feina aquesta i després intentar veure si escric alguna cosa al teatre. En tinc ganes.
Bueno, Marta Butxaca, la veritat és que feina, pel que veig, no pares, no en tens molta i a més
sí,
a més...
Sí, feina en tenim, per sort.
No, millor que sigui així, perquè vol dir dues coses. Primer, que t'agrada molt i segon, que el que fas també agrada molt.
I tant, esperem que sí. Bueno, de moment, per quant temps em queda, va molt bé. Espero que us ho passarem molt bé a Sant Cugat i que gaudiu molt, que segur que serà una funció interessant i bonica, perquè en aquell teatre tan bonic i tan ple com estarà, doncs segur que riureu molt.
Bé, doncs recordem-ho als oients que ens estan escoltant i els que després ho escoltaran al podcast, que demà divendres, dia 27, a les 20 hores, al Teatre Auditori de Sant Cugat, Quant temps em queda? La Marta Butxaca diu una comèdia per morir-se de riure de la dramaturga i directora Marta Butxaca. Doncs Marta, estic molt content de poder parlar amb tu.
Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me.
No, jo penso això que et deia abans al principi, que els autors, els guionistes, les autores, queden sempre a vegades en segon terme, i això no pot ser, senzillament.
Moltes gràcies.
Gràcies, Marta. Fins la propera.
Gràcies, una abraçada. Adéu,
una abraçada. Bon dia, gràcies, adéu. Per què el Rei Lleó? Per què hem posat aquesta música? Doncs perquè hi ha un concert aquest cap de setmana que diu les millors bandes sonores de Disney. Però comencem abans avui. Perquè avui, a les 20 hores, al Bocamoll de Torreblanca, concert de petit format amb Iker, guitarra i veu, pop d'arrel intemporal. Ja ho sabeu, el concert és gratuït, però si us foteu una birra, ai, vull dir... Si demaneu alguna cosa per beure o per menjar, haureu de pagar, això sí. Però tenim que divendres a les 8, a les 20 hores, al Teatre Auditori, Quant temps em queda? Aquest cover de Marta Butxaca, la que hem parlat fa un moment, i que jo ho repetiré perquè em sembla una obra extraordinàriament interessant en tots els sentits, des del punt de vista d'estructura teatral, però a la vegada també d'actuació, perquè hi ha un grup d'actors, d'actrius molt bo. El dirigeix la mateixa Marta Butxaca. I els intèrprets són en Lluís Villanueva, la Betsy Túrnez, la Marta Ballarri i en David Ver. Aquesta és una producció de la Pocket, amb una coproducció de Focus i el Festival Grec, perquè es va estrenar al Festival Grec de l'any passat. I com comentàvem amb la Marta Butxaca, és una comèdia, per riure, però a la vegada té un fons bastant dramàtic, perquè hi ha un intent per part del personatge que sap que ha de morir en 30 dies, que vol que això, que la seva parella no quedi sola, i aleshores intenta fer una acció precisament amb qui? Amb el seu millor amic. O sigui, vol que el seu millor amic, que s'acaba de separar de la seva dona, doncs vagi amb la dona d'aquest company que se'n va, que diu que se'n va. Per tant, pot ser una obra molt interessant. Molt interessant de veure i molt interessant d'apreciar les modificacions que es produeixen en el pensament de les persones davant d'una situació ineludible que tothom coneix, que és morir. Perquè morir, amics meus, forma part de la vida. I dissabte, a les 20 hores, al Teatre Auditori, aquesta, les millors bandes sonores de Disney, concert de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida, en aquest cas, per Mac Timón, amb les sopranos Judith Tubella i Nerea Rodríguez, el baríton Germán de la Riba i el tenor Manu Piles. Hi haurà música de Frozen, del Rei Lleó, d'Aladdin, de la Bella i la Bèstia, en fi, com diu molt bé el títol, les millors bandes sonores de Disney, també de la Sireneta i de Coco. Aquesta és una forma, una fórmula, aquesta de les músiques de pel·lícules, que moltes orquestres de lo que en dèiem música clàssica han incorporat perquè d'aquesta manera, òbviament, arriba un públic que habitualment no hi aniria. Però això és així. I dissabte, el mateix dissabte, a les 21:32, quarts de 10 de la nit, al Teatre de Mirasol, el grup de teatre Espiral representa la Clau de Noel Clarasó, dirigida per Trini Escribuela. Vàrem parlar d'aquesta obra fa 2 setmanes, com vam tenir la gent del grup Teatre Espiral aquí al nostre estudi per comentar-ho i per comentar aquesta obra, i no només aquesta obra, sinó l'acció d'aquest grup de teatre que fa 30 anys que està funcionant amb molt d'èxit. I diumenge, a les 12 del migdia, a la Casa Aymat, concert de cambres singulars. En aquest cas, al dir cambres singulars, ja sabeu què vol dir, que es fa un concert en un lloc on habitualment no es fan concerts. I en aquest cas tenim un concert molt especial, que és de Montserrat i Santa, veu, i John Wasserman, guitarra barroca. Ens interpreten música i poesia del segle d'or i música del Renaixement. És tota una quantitat d'obra, molt interessant, que s'està recuperant des de fa un temps perquè és una obra que té molta, molta profunditat i a la vegada és diferent d'aquella obra clàssica que després va venir amb el romanticisme. I aquesta temporada s'acabarà, aquesta de Cambres Singulars, a una propera que es farà el diumenge 12 de febrer i ja en parlem en el seu moment. I ara us deixo, i us deixo amb música, i us deixo una música també de Disney, bueno, de Disney, de veure de Disney, de les pel·lícules de Disney, la productora Disney. El senyor Disney ja fa molts anys que està mort i no sé si pot escriure. Ell volia tornar a renéixer, ho va dir-ho. O sigui, el vàrem fer, deixar en un punt per poder renéixer en qualsevol moment. Però a mi em fa l'efecte que no ho aconseguirà. Diuen que Walt Disney era d'origen català i que precisament aquest origen el portava a ser un gran negociant. No ho sé, perquè aquestes coses ja a vegades no són veritat. I us deixo amb Aladdin, Un mundo ideal. Fins la setmana vinent, que em sembla que pararem de música. Adeu!